conducta, una pregunta.
Moltes, però...
Totes no, però alguna. No, doncs continuem. Si se us ha pogut entrar tant, doncs ja ho fareu. Bé, aleshores el que és relativament important és que entengueu que els romans divideixen la península ibèrica immediatament després de conquerir-la els cartaginesos amb dues províncies, la Hispània Citerior i la Hispània Ulterior. Cada una d'aquestes províncies té una capital, la Citerior és Tarragona, després es transformarà en Tarragonensis, i l'Ulterior en principi és Còrdoba, però cada una de les províncies té un governador, té un exèrcit i té interessos diferents. La Hispània Ulterior anirà cap a conquerir la Lusitània, s'expandirà per la vall del riu Guadiana fins a arribar al Tajo, i l'Espanya Citerior, els cònsuls, els procònsuls i els governadors aniran pujant per la vall de l'Ebre fins a arribar a la Meseta. Per tant, són dues estratègies, en principi independents i paral·leles, que en determinats casos podran coincidir, que en determinats casos arribaran a col·laborar els dos exèrcits, els dos governadors, però en principi són bastant independentment. Bé, el que havíem vist l'altre dia és que després de la batalla de Zama i després de la consolidació o de l'extensió nominal del poder de Roma a la península ibèrica, ve una etapa de molt difícil consolidació. Ve una etapa d'uns 20 i pico, 20 i escaig anys, en què hi ha expedicions contínues dels romans a Hispània per intentar consolidar d'una vegada per totes el poder romà. Aquestes expedicions, com havíem vist l'altre dia, generen una forta resistència dels indígenes. I això vol dir que hi ha expedicions contínues. Cap d'aquestes expedicions contínues soluciona el problema de forma clara i que, a més, tenen una finalitat peculiar, o tenen tota una sèrie de finalitats peculiars. En primer lloc, una finalitat de depredació del territori. No tenen el més mínim problema amb saquejar d'una manera immisericorde tot el territori. Qui no paga el tribut que se li exigeix és destruït absolutament. Però això fa que Hispània sigui vista en aquesta època com una font de recursos econòmics i com una font pràcticament inesgotable de prestigi personal. De fet, el que coneixem d'Hispània d'aquesta època és fonamentalment a través de personatges que tenen una carrera política molt intensa a Roma, tenen interessos polítics a la metròpoli i que van a les províncies i especialment a Hispània a recaudar fons per les campanyes polítiques a Roma i a clients, és a dir, i a poder polític als territoris. I si no s'entén això, no s'entén bé el que passa. En el 195, és a dir, 7 anys després de Fama, molt poc després de Fama, Roma s'enfronta amb una sublevació, o com a mínim les fonts romanes diuen que s'enfronta a una sublevació generalitzada a Hispània. I per fer front a aquesta sublevació s'envia a Cató. Cató és un dels personatges polítics més importants de Roma, suposo que a tothom li sona, era un individu que es dedicava a dir bon dia, delendas Cartago, adeu, delendas Cartago, escolti, que té un quilo de, em pot vendre un quilo de pa, delendas Cartago, tornim al canvi amb monedes petites, delendas Cartago, a tots els discursos que feia Roma, acabava amb el delendas Cartago. Què és important de Cató, a part de que era un polític de primera fila de Roma? És que és un enemic dels escipions. és un enemic declarat dels escipions. Els escipions, si recordeu, són els que havien conquerit Hispània. I els escipions són els que havien deixat els seus lloctinents i els seus clients a Hispània. Per tant, Cató sembla ser que un dels objectius que té, un dels objectius obvis, és fer perdre poder als escipions. Els escipions havien establert aliances amb algunes de les tribus espanyoles. Per tant, Cató ve a Hispània en principi a això, amb un projecte polític personal, amb un projecte de promoció, d'arribar a ostentar les màximes, la màxima categoria a Roma. Per tant, hi ha un projecte personal, i no sols un projecte personal, sinó un projecte anti-Escipió. Aleshores, sabem que Cató desembarca a Rode, es dirigeix ràpidament a Empúries, des de Rode a Empúries tots són destruccions, o les fonts diuen que tots són destruccions, es tracta d'una repressió brutal, i a l'itinerari de la seva campanya no està gens clar. Sembla ser que les fonts antigues exageren molt per potenciar el prestigi de Cató, el prestigi i per afavorir la carrera política d'aquest personatge. Per tant, no hi ha un itinerari exacte. Sembla ser que sí que va recórrer pràcticament tota Catalunya, almenys als voltants dels presidium d'Emporium i Tarraco, és a dir, els voltants de les bases polítiques i militars romanes a Hispània. De totes formes, és difícil d'interpretar perquè, en teoria, el hinterland d'Emporium i Tarraco havia estat proromà sempre. Era la zona d'influència romana. Per tant, no està molt clar. Sembla que va tindre molts problemes amb els ilergetes o que va combatre els ilergetes, etc. També el que està clar és que la repressió va ser molt poc eficaç. Només marxar Cató, tornen a aparèixer les sublevacions. I, sobretot, per saber els seus objectius van ser dos. Un, obtindre un triomf. No sé si us sona, però en el món romà, per obtindre un triomf, no n'hi havia prou amb una victòria militar. S'havia de demanar el triomf al Senat. I el Senat et deia, tu has triomfat o no? I no valia allò de, però si us tinc tots morts, doncs no has triomfat. Home, però... I el triomf formava part del cursus honorum, formava part de l'escala política. Aleshores, està clar que busca el triomf i celebra un triomf a Hispània. I un triomf a Hispània no solament implica més que una victòria, que una victòria militar real, sinó el que implica és una victòria política i un graó més en el seu cursus honorum, en el seu escalafó, a la seva crescuda, pujada, cap a les màximes magistratures de Roma. També hi ha una evidència, i és que les fonts diuen que s'han dut a Hispània 11.000 quilos de plata, 600 quilos d'or, 123.000 denaris de plata i 540 monedes encunyades de plata. És a dir, s'han dut una pasta. Sembla evident que un dels objectius era saquejar el territori. Un dels objectius era no tant sufocar la revolta com esquilmar la població i tornar a Roma amb un tresor important i un triomf important que recolzessin la seva carrera militar, la seva carrera política, la seva carrera d'ascens cap a les màximes magistratures. A més, fixeu-vos en que si tot això és cert, que és el que sembla, va saquejar territoris aliats de Roma. No se'n van anar a saquejar els territoris aliats dels cartaginesos. És a dir, es dedica a atacar el hinterland d'Emporion i de Tarraco, és a dir, la Hispània aliada de Roma. Per tant, què va fer exactament Cató, la celebrada campanya de Cató a Hispània, és un misteri. Aquí podeu veure, això és un retrat de l'amic Cató, i aquí podeu veure el suposat recorregut de Cató per Hispània, que com podeu veure, Hispània la va trepitjar poc. El que trepitja és la part d'Hispània, els ilergetes, que sí que havien estat aliats dels cartaginesos, però sobretot la part d'Hispània que havia mantingut tradicionalment bones relacions amb els grecs, bones relacions amb els romans. Fixeu-vos que el que trepitja és fonamentalment el territori de l'actual Catalunya i aquí es dedica a saquejar. És a dir, que saquejar, i insisteixo, no arregla pràcticament res. No arreglarà cap problema, es limitarà a saquejar tots aquests territoris, els ilergetes segur, els lacetans en tota probabilitat, sembla que arrasa la Laietana i els cesetans, que en principi eren aliats i aliats més o menys fidels dels romans. Bé, per tant, hi haurà revoltes contínues i sempre els romans tenen una obsessió que és avançar per la vall de l'Ebre, avançar des de Tarraco per la vall de l'Ebre. La vall de l'Ebre la conqueriran amb relativa facilitat, però aquí teniu un mapa físic de la zona que us permetrà entendre què és el que passa. Van avançant per tota la vall de l'Ebre i començaran a ensopegar per aquí. Començaran a ensopegar quan la vall de l'Ebre s'estreny i els celtibers poden presentar una resistència efectiva. Bé, continuen havent-hi revoltes des de l'expansió de Cató. Se sap que hi ha moltes més expansions, però les revoltes continuaran sempre i amb eficàcia. Entre el 180 i el 189, Tiberi Semproni Grat, fixeu-vos en una cosa curiosa. Tiberi Semproni Grat, no sé si us sona, però és un altre dels personatges capitals de la història de Roma Metrópolis. És el primer dels grats, el de les reformes dels grats. És el germà gran dels dos grats. És un personatge capdalt. És a dir, no envien com a governadors a Mindungis. És a dir, hi ha personatges importants que, si volen vindre a Hispània, és perquè per fer carrera a Roma. Consideren que el servei a Hispània és el més lucratiu i on els hi permet obtindre honors que després podran utilitzar a Roma. Per tant, Tiberi Semproni Grac és escollit governador de la Citerior i comença a tornar a sufocar les rebel·lions. Torna a sufocar el que s'havia, es continuava sublevant, tant que segons els historiadors antics, segons Apià i Titus Livi, va sotmetre a 130 ciutats i sembla que a partir d'aquí ja no hi hauran grans revoltes posteriors. Les revoltes acabarien amb Tiberi Semproni Grac. Tiberi Semproni Grac, com sempre i molt significativament, aconsegueix un triomf sobre la Celtibèria. Els triomfs eren enormement importants per potenciar les carreres polítiques. També suposo que més o menys que us sona que quan es aconseguia el triomf es podia desfilar per Roma amb les tropes, el botí i els presoners, i a més el que rebia el triomf del Senat podia afegir el nom del poble derrotat al seu. Aquí els germànics, els dàcics, els britànics, els gàlics, els celtibèrics, etc. Per tant, estem amb lo de sempre, és a dir, de què es tracta en realitat? De carrera política a Roma o de veritable interès de Roma per la seva província d'Hispània? Sembla ser que Tiberi Semproni Grac, a diferència de l'anterior, no va presumir d'haver saquejat poc d'havia de quedar per saquejar dels territoris ibers de la zona. Aleshores, a partir d'aquest moment, a partir de la intervenció de Tiberi Grat, s'ha conquerit i s'ha consolidat l'expansió romana de la vall de l'Ebre i es troben amb el pont de Sac, amb el carreró sense sortida, que és la zona del que avui en dia és bàsicament Sòria. A Sòria es troben amb el problema de que la cosa s'estreny i aleshores és molt més fàcil parar-los. Aleshores, les tropes romanes sembla ser que hi ha una invasió del territori romà de l'anterior, no de la citerior, per part de les tribus celtibèriques i aleshores Tiberi Grat, segons les fonts, no tenen més remei que intervindre per sufocar la rebel·lió d'un poble, d'uns pobles que no s'havien mai sotmès a Roma. Els romans tenien un cinisme del 30. És a dir, quan els interessava era una rebel·lió, aleshores intervenien per sufocar la rebel·lió. Aleshores es produiria el que es coneix com la Primera Guerra Celtibèrica. La Primera Guerra Celtibèrica, que dura entre el 181 i el 179 i que d'alguna manera consolida el poder romà definitivament a la vall de l'Ebre i d'alguna manera posa directament en contacte les grans potències celtibèriques amb el món romà. Aquí també podeu veure això, com a poc, en principi, s'ocupa tota aquesta zona. Aquesta seria la zona incorporada per Cató i posteriorment es va reforçant el domini romà. En un cantó els romans aniran pressionant per aquí i sobretot cap a la Celtibèria i per l'altre cantó la vall de l'Ebre intentant ocupar tot el territori d'Hispània que no estava encara en les seves mans. Bé, com hem vist, des del 179 hi ha un procés de paulatina consolidació del poder romà a la costa i a la vall de l'Ebre, i a la vall del Guadalquivir, per l'altre cantó, i a partir del 155, aproximadament, un cop més o menys el poder romà s'ha consolidat al Mediterrani Oriental, tornen a poder-se dedicar a la penetració cap al centre de la península ibèrica es continua portant amb dos eixos. Entre el 155 i el 139 hi ha el que es coneix com la Guerra Lusitana, que està en mans de la província ulterior. La província ulterior penetra cap a la Lusitània i paral·lelament hi ha la Segona Guerra Celtibèrica. Si us hi fixeu, són pràcticament en paral·lel. Perquè uns venen de la citerior i uns altres venen de l'anterior. És a dir, perquè hi ha dues guerres al mateix temps? Perquè hi ha dues províncies amb dos exèrcits, cadascú amb uns objectius i uns interessos determinats. Això explica coses que a vegades, jo no sé si us ha passat, però que passa amb freqüència, que diuen, bueno, però perquè són paral·leles aquestes guerres? O sigui, en teoria tenia que haver-hi una guerra. No, però cada una de les províncies té els seus propis objectius. Dins de la Segona Guerra Celtibèrica, que és una guerra enormement complexa, hi ha dos fets fonamentals, però que formen part de la Segona Guerra Celtibèrica. Un és el que es coneix com la Primera Guerra Numantina o la Primera Guerra de Numància, i l'altre és la Segona Guerra de Numància, que serà, d'alguna manera, la guerra definitiva. La Primera Guerra de Numància acaba en la pràctica amb el triomf dels celtibers. Els romans es conformen amb un triomf nominal sense arribar molt més lluny, I la segona guerra de Numància serà la guerra veritablement més dura. Als romans els hi costa moltíssim. Els romans són derrotats sistemàticament. Els romans van enviant un exèrcit, cada exèrcit és derrotat, envien un altre exèrcit, és derrotat, n'envien un altre, és derrotat, n'envien un altre, és derrotat. Els romans tenen pànic als celtíbers, acaben tenint pànic, no es volen enfrontar amb ells, es diu que els soldats es neguen a avançar, que els diuen que han acabat a Numància. Vés-hi tu, que jo ja vindré. Bueno, és un desastre militar per Roma, un dels desastres militars més humiliants de la història de Roma, i això acabarà quan en el 134 envien a un altre Escipió, a Escipió Emilià, per tant, un membre de la família dels Escipions que havien estat els que havien ja conquerit Hispània, i a més amb una característica peculiar que ja veurem. Bueno, envien a Escipió Emilià amb un gran exèrcit. Aquest gran exèrcit és el que arribarà i Escipió Emilià té que tractar els soldats romans, els té que castigar, els hi fa passar gana, els castiga amb marxes pràcticament infinites, el delma determinades unitats perquè no volien avançar. Els soldats romans havien agafat un terror cerval als numantins. Però amb tot això, al final serà Escipió Emilià, és a dir, tornarà a ser un Escipió, que aconseguirà la derrota de Numància i la fi de les guerres numantines i les guerres celtibèriques. Bé, el primer episodi d'aquests és la Guerra Lusitana. La Guerra Lusitana, que es dona entre el 151 i el 139 abans de Crist, també és una guerra peculiar. És una guerra que Roma comença a demostrar que té uns interessos molt clars. Els romans, almenys en aquesta època, després també, però en aquesta època, són especialment constants amb el tema, busquen or. És a dir, busquen, se sap que la Lusitània té or, que Galícia té or, que León té or, i el seu objectiu principal, o sigui, en els romans eren com crims, eren relativament fàcils. Els ensenyaves una mica d'or, foc, o una mica de plata, foc. Eren lleugerament desinteressats. Eren generosos, això ho feien per la civilització, i si hi havia or, bueno, els espanyols tampoc anaven molt lluny. Els hi van copiar el bustillo. Bé, doncs sembla que els romans el que volen és aconseguir l'or que tenen els lusitans. I, com sempre, l'excusa per atacar els lusitans és que s'han rebel·lat. S'han rebel·lat, ningú s'havia sotmès, però els lusitans no ho sabien que els havien sotmès. Aleshores, els romans consideren que s'han rebel·lat, és evident que el que volen és obtindre l'or. Això és, la guerra es porta fonamentalment des de la ulterior, i està centrada, és una guerra també molt difícil per als romans. Els romans trigaran més de 15 anys en resoldre-ho, i a més ho resoldran molt malament. Suposo, més o menys, que tothom li sona que és una guerra de guerrilles, és una guerra en la qual els lusitans ataquen de forma puntual les guarnicions romanes o els exèrcits romans, els aniquilen i els lusitans nomenen capdill de les seves tropes a un tal Viriat. Viriat no deixa viure els romans. Els romans fan el que fan sempre, van enviant exèrcits, i van pactant amb tots els pobles de la zona. Els romans suposo que ja us sona, incomplien sistemàticament els tractats. Per als romans els tractats eren, quan no els interessava, paper mullat. Quan els interessava, eren sagrats. Quan els interessava, allò de trencar un tractat. Però ells els trencaven com volien. I, a més, amb la guerra aquesta, la política aquesta romana de no respectar els tractats o no respectar la paraula, suposo que a tothom li sona, al final els lusitans estan més o menys arraconats, estan exhaustes, porten molts anys de guerra contra Roma, d'una guerra exitosa però que també els hi provoca problemes i desfetes, i Roma no sap com lliurar-se dels lusitans. Aleshores, Roma, el governador, ofereix una recompensa pel cap de Viriat. Aleshores, els segons de Viriat, els llocs tinents de Viriat, maten a Viriat, li tallen el cap i li porten al governador romà. I el governador romà, suposo que no sap la resposta a ell. Roma no paga traïdors. Allò, bueno, ja dic, no anem a posar el cap. Aviam si es torna a aixecar. Però això és Roma. Roma és un cinisme exagerat. Roma és, va als seus interessos i això també és evident. Ells busquen or, les cuses que s'han sublevat als altres que mai havien estat sotmesos i incompleixen tots els seus tractes, incompleixen tot el que els hi passa pel cap. Perquè us feu una petita idea de com anaven aquestes guerres, si us fa un any passat, al 155 hi ha la revolta lusitana, s'envia a un pretor, a Manlio, aquest pretor és derrotat completament, els lusitans envien una expedició a la Bètica que arriba al Mar d'Àfrica, un altre pretor, que el Curni Pissó els intenta parar, és derrotat una vegada més. Els romans nombren governador de l'anterior Sulpici Galba. Sulpici Galba és derrotat una vegada més amb un exèrcit de 7.000 soldats morts. Tenia uns 10.000 soldats, dels quals uns 7.000 moren a la batalla. Desesperats els romans uneixen les tropes de l'ulterior i de la citerior, ataquen els lusitans, no aconsegueixen fer-se amb els lusitans, com que no aconsegueixen derrotar els lusitans, Galba ofereix terres a canvi d'armes als lusitans, els lusitans que no sabien història entreguen les armes, Galba els massacra, clar, i te lo prometido, jo, què tinc de fer? O sigui, això és Roma. Això és Roma en estat pur. Al 147 els lusitans es tornen a rebel·lar, apareix Viriat com a líder, es torna a derrotar els romans. Fixeu-vos-hi el carreron que porten els romans. 6.000 morts més. És a dir, els derroten repetidament, cada vegada arriba un nou exèrcit, nova derrota romana. I al 145 arriba Scipió Emilià amb un exèrcit molt potent i aquest exèrcit, amb el general Scipió Emilià, que era un general el més important que té Roma en aquesta època, és el que va destruir definitivament Cartago. Per no sentir a Cató, ell destrueix la ciutat de Cartago definitivament. I mentre els lusitans estan en problemes, els celtíbers s'uneixen a qui s'havien unit els exèrcits de les dues províncies. Els celtíbers s'uneixen a la rebel·lió i al sumar-s'hi els celtíbers, els romans perden la Bètica, han de retirar-se com bonament poden. Els romans, és que jo no sé si ho veieu, però és mentalitat romana. Em derroten un nou exèrcit. Em torna a derrotar un altre exèrcit. Em torna a derrotar un altre. Fins que ja te'n cansaràs. Bé, fixa't les derrotes que arriben a tindre. I Això és que han honorat a l'or. Aleshores tornen a enviar un altre exèrcit que és derrotat. Bueno, els lusitans arriben a un moment que, clar, matat en romans és cansat, accepten un tractat amb Roma, els molt idiotes accepten una proposta del senat romà que declara els lusitans amics del poble romà, els molt ingenus ho accepten, però arriba un nou exèrcit, Viriat és assassinat i els lusitans són sotmesos completament. I ni amics del poble romà, més aviat primos del poble romà, que és el que volien els romans. Però jo suposo que està clar com funciona Roma. Roma funciona a base de anar matxacant, fins que al final, clar, matar tant romans és molt cansat. Aleshores, també aquí veieu la guerra lusitana, com els exèrcits romans tenen que anar donant voltes, al final la reconen els lusitans, etc. I ara anem a les guerres celtibèriques. La primera guerra és la que ja havíem vist anteriorment i la segona guerra és la unió d'aquestes dues guerres noumantines. Aquí teniu una mica la situació. Els romans han anat penetrant per la vall de l'Ebre i aquí han anat deixant a la rereguarda els celtibers. Els celtibers i els celtibers que tenen com a cap de la resistència la ciutat de Numància. La ciutat de Numància estava situada en un lloc estratègic, amb una elevació, era la capital d'una de les moltes tribus celtibèriques que hi havia, però que el conjunt dels pobles celtibèrics decideixen concedir-li el paper clau a la resistència i concentren tots els recursos per defensar la ciutat de Numància. Numància, la seva importància per lògica, és que està situada a la província de Sòria i que domina el pas entre la vall del Duero i la vall de l'Ebre. Sense el control de Numància, els romans no podien penetrar a la meseta sense arriscar-se que els retallessin les línies d'abastiment i que la cosa acabés amb un desastre militar inconmensurable. Aleshores, és un lloc estratègic, és un lloc que tant els celtibers com els romans saben que s'ha de conquerir, com dirien els romans, no les volens, sigui com sigui, i això farà que els celtibers ofereixin una resistència numantina i els romans facin tot el possible per trencar-la. A més, les fonts antigues, també ja veurem el per què, també tot té el seu punt, tot té el seu xiste, va tindre una enorme importància a les fonts antigues. Les fonts antigues van considerar la captura de Numància com un fet d'importància capital i els mateixos romans consideraven que va ser una guerra especialment dura. O com a mínim, les fonts antigues pensen que va ser una guerra especialment dura. També, no sé si us sona, però va ser excavada i publicada per Adolf Schulten. Adolf Schulten és el boig de Tartessos. El mateix quan es va cansar de Tartessos, va anar a incordiar a Numància perquè les fonts parlaven de la mítica Numància. Aquí teniu el llibre de Schulten, La història de Numància, i aquí la situació de Numància. I aquí podeu veure l'estat que presenta actualment la ciutat de Numància, el jaciment de Numància, i al costat una reconstrucció ideal de com havia estat en Numància, a l'antiguitat, com podeu veure, estava amb un turó molt pronunciat sobre aquestes valls, que són les que permeten fer el pas de la vall de l'Ebre a la vall del Duero, a la meseta. Per tant, era aquesta ciutat que s'havia de conquerir, es podien passar sense conquerir, però si no la conquerien, els hi tallaven les línies de subministres i la cosa podia acabar molt malament. Era una ciutat relativament fortificada, més fortificada per natura, per el lloc on estava, que per la natura de les muralles, però que es va acabar per convertir en un episodi important. L'autor antic que descriu la història de Numància és Apià. Apià va escriure una obra que es titulava Bellum Numantinum, la guerra de Numància, que s'ha perdut com a tal, però que en part està incorporat a la seva història, al llibre, al seu llibre, que es conserva bastant bé, que és la història de Roma. I ja veurem la importància que té, que l'historiador fonamental és Apià. És Apià, que és un historiador molt peculiar, com ja veurem. Aquesta guerra, aquesta primera guerra numantina, ve perquè el governador de la Citerior, en el context de la guerra lusitana, per evitar l'ajuda dels celtibers, els lusitans, pressiona cap al cor de la meseta. Com sempre, segons els romans, hi ha una sublevació celtibera. Els romans qualsevol cosa s'ho prenien com una sublevació, si els interessava. Aleshores, com que consideren que els celtibers s'han sublevat, sense que els celtibers tinguin la més mínima noció de que s'haguessin rendit anteriorment, van a forçar el pas per Numància. Aleshores, s'envia un militar a un cònsol important, Quintus Fulvius, amb 50.000 soldats, 50.000 soldats, que és una força important, que fracassa. Fracassa miserablement. En el 652, els romans, a lo suyo. Un nou exèrcit, un nou general, un nou fracàs. El 652, els romans tornen a lo suyo, tornen a enviar un altre general amb un altre exèrcit que torna a fracassar, s'uneixen forces amb l'anterior i es troben en què no poden forçar el pas per Numància. Aleshores, el que fan és acceptar un pacte amb els celtibers, és a dir, una derrota vergonyosa, i el que decideixen és unir els dos exèrcits, el de l'anterior i el de la citerior, i concentrar-se contra els lusitans. Ja que no podien forçar el pas per Numància, el que sí poden fer és concentrar totes les seves forces contra els lusitans. Un cop els lusitans estan més o menys controlats, els romans, curiosament, trenquen el tractat. Curiosament, els romans incomplien un tractat, cosa mai vista a la vida. I estan decidits a acabar amb els celtibers com a fórmula, en principi, per desencallar el problema lusità. El 143, Cecili Metell, un altre dels grans generals romans, torna a aparèixer amb un gran exèrcit, amb màquines de setge, etc., i fracassa una vegada més. En el 141, Pompei torna a intentar conquerir la ciutat de Numància i aquesta vegada utilitza el que era probablement el recurs més important dels exèrcits de Roma, que són els enginyers. Decideix desviar les vies d'aigua decideix intentar matar de set els lusitans, però no se'n surt. Torna a fracassar, però fixeu-vos els recursos que hi dedica. És a dir, es dedica a moure els rius, a desviar els rius. O sigui, això no és fàcil. Té que utilitzar exèrcits, enginyers, etc. Torna a fracassar i es torna a veure obligat a firmar un pacte, que això per Roma és vergonyós. En el 138 tornem a ser-hi. Un altre exèrcit que torna a fracassar. En el 137, un altre exèrcit que torna a fracassar. Que torna a fracassar de manera tan humiliant que firma un tractat amb els numantins i quan arriba el Senat es nega a acceptar. O sigui, el fracàs devia haver estat del 30. Que el Senat considerés que era un tractat humiliant, el Senat, que no respectava mai cap tractat, és a dir, amb ell, que li era igual el que es firmés. En el 136, és a dir, fixeu-vos el carreron, 143, 141, 138, 137, 136, 131. Ah, perdó, 135. En el 136, l'Èpid torna a intentar prendre la ciutat de Numància i imagineu-vos el desastre que és que té que fugir deixant endarrere part de les seves tropes, els que no poden córrer, els deixa endarrere i, òbviament, tots aquests perden el cap. El 135 torna a haver-hi una nova ofensiva, però aquesta nova ofensiva, la de Calpurni i Pisó, fixeu-vos com devien ser les coses. Els soldats es neguen a atacar a Numans. O sigui, imagineu-vos com devia de ser la història. És a dir, el terror que arribava a inspirar. El que passa aquí ha passat poques vegades, com a mínim en teoria. Deixem-ho com a mínim en teoria. El 134 es nomena a Publi Cornelia Scipio Africà, a Emilia, que és el que acabava de destruir la ciutat de Cartago. Per tant, es considerava el millor general de Roma en aquell moment i que arriba amb un sèquit que inclou a Iugurta, a Caius Grac, el germà de Publi Grac, i Polibi, l'historiador. Per tant, arriba a Tarraco, arriba a Hispània amb un exèrcit molt potent, el millor general de Roma i amb els... amb els millors consellers possibles de l'època. Això, Scipió, un cop arriba a Tarraco, comença a imposar reformes molt profundes en l'exèrcit. Reformes molt profundes vol dir que els obliga a fer marxes extenuants perquè el temin més amb ell que en els celtíbers, els fa passar gana i fins i tot arriba als càstigs corporals i fins i tot arriba a delmar alguna unitat. Suposo que sabeu el que és delmar una unitat. És una pràctica molt romana, es posen els soldats en fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6... És el càstig per excel·lència a les legions o a les unitats que s'han retirat o que han estat en covardia. Es mata un de cada 10. Se'ls fa formar. Ja veus que el que fa 10 hi ha un buit constant perquè, clar, és un càstig molt dur. Per tant, es dedica en primer lloc a reformar l'exèrcit, a reformar l'exèrcit perquè estigui en condicions d'atacar Numància. I un cop considera que l'exèrcit està preparat, es presenta a la banda Numància, també fixeu-vos en la proporció, amb un exèrcit de 60.000 soldats i s'enfronta a una guarnició de 3.500. Sí, imagineu-vos com anava la història, com devia ser. Ara, imagineu-vos, és que sona a ridícul. Els 60.000 soldats eviten el combat en camp obert amb els 3.500. No sigui que tinguin que sortir corrents com de costum. Sí, la cosa és una mica curiosa. Aleshores, es va dedicar a construir un doble setge al voltant de la ciutat de Numància, un primer circuit amb una empalissada i un fos, i un segon circuit de terra amb la muralla revestida de pedra, amb torres de setge, amb artilleria i fins i tot per tallar totalment els abastiments i les comunicacions, munta una sèrie de campaments al voltant de la ciutat de Numància i als rius els hi posa reixes de ferro perquè ningú pugui passar capbussant per sota dels rius. O sigui, és un setge ferri, mai millor dit, és un setge absolutament impossible de violar, que és una obra d'enginyeria brutal, i finalment la ciutat també tampoc deixa de ser curiós que la ciutat es rendeix per gana. Es rendeix perquè no tenen res per menjar, no són derrotats militarment i, segons s'explica, cremen la ciutat i es suïciden abans de rendir-se a Roma, amb el que es coneix a la historiografia espanyola com una defensa numantina. I moren abans de rendir-se. Escipió celebra el triomf, se li concedeix, o millor dit, el Senat concedeix el triomf a Escipió i Escipió torna a Roma cobert la glòria. Bé, això és per tothom fer una petita idea, això és la ciutat de Numància, a sobre d'aquest turó. Això són els campaments que els romans instal·len al voltant de Numància i això, la doble muralla. Aquí podeu veure també com funciona la doble muralla amb torres, amb una muralla de terra recoberta per pedres, aquí la part interna de terra amb pedres, i el fossar, les peces de les ballestes, les peces d'artilleria que intentaven evitar, i això, tots els rius hi posa ferro, hi posa reixes de ferro perquè ningú pugui passar per aquí, posa reixes de ferro, impossibilita completament que pugui ser socorreguda la ciutat, tant per rius com per un atac extern, i això és el que portarà a Numància a la rendició. Aleshores, en el 133, la Citerior, un cop ha superat l'escull de Sòria, ocupa ja una part importantíssima de la península, la Ulterior ocupa fonamentalment la vall del Guadalquivir, la vall del Guadalquivir. Bé, hi ha un fet important que és Polibi. Polibi és un dels principals historiadors romans. Polibi sembla que va acompanyar Escipió a la campanya de... va acompanyar amb seguretat Escipió a la destrucció de Cartago, va acompanyar Escipió a la campanya de Numància, molt probablement, i Polibi era un hostatge hel·lenístic enviat a Roma. I era un hostatge hel·lenístic enviat a Roma i que va ser acollit per la família dels Escipions. Va ser acollit per la família dels Escipions i va ser considerat el mestre de Escipió Emilià, de l'Escipió que conquereix Numància. I la història de la Numància, tal com es conserva a l'actualitat, ve fonamentalment de Polibi. Aleshores es planteja un petit problema. La història de Numància és veritat o és propaganda de Polibi a favor dels escipions i concretament a favor de Escipió Milià. És a dir, ell quasi tot ve de Polibi. I Polibi era un client dels escipions. Era un client dels escipions cap a l'altra banda de Polibi, no sé si us sona, però gran part de la història de Cartago i de la història dels cartaginesos ve de Polibi. Polibi tenia fonts de primeríssima mà perquè havia entrat a Cartago a Emilià, havia pogut consultar els arxius de Cartago, tenia una informació de primeríssim ordre sobre Cartago i la seva estructura, la seva extensió. I havia estat a la península Ibèrica i havia participat amb les campanyes de Escipió a Emilià. El gran problema que deixa tot això és dir la veritat o es limita a fer la pilota als seus patrons. Que fa la pilota als patrons, segur. Fins a quin punt menteix? Clar, fins a quin punt tota la història de Numància és una història exagerada, és una història que creix molt més de lo real perquè la conclusió sigui tots els altres són uns inútils menys el meu patró. El meu patró és la bomba. El meu patró ho soluciona rapidíssimament un problema en principi insolucionable.
Es conserven.
Clar, que això va passar, segur. O sigui, el problema és si Polibi minimitza la importància dels altres i exagera la de Escipió Emilià, que Escipió Emilià va acabar amb Numància, segur. Ara, la història anterior és veritat o és una exageració? Que hi ha elements d'exageració, suposo també que ho sabeu, que els historiadors antics menteixen. I amb tots els historiadors menteixen, absolutament tots. I si tots menteixen, els antics ni te cuento. El concepte d'objectivitat que pugui haver avui en dia en el món antic, això no existeix.
Les campanyes que van ser mig de cartó, polivis o
cartó? No, aquestes no. Però les de Celtibèria, les celtibèriques, les de Numància, les de Lusitània, sí.
Aleshores, si volia exagerar, podria haver dit que va arribar ja amb quatre romans i se'ns va carregar tot el gran. Jo com quatre los mato todos i els altres...
Sí, però això no cola. Bueno, això no cola.
Sí, de veritat, no fa el que vam muntar.
És un problema historiogràfic, és un problema que no té sortida i que no l'arreglarem ara. I hi ha una discussió historiogràfica del tren.
Això és el que es passa allà. Sí, la marquesta de Calderón i el pare de Nicola.
Clar, i amb César i amb tots. És a dir, tots menteixen.
Al final tots acabaran.
Clar, que el seu concepte no és que menteixin. I el Suatoni doncs ja és el rei dels mentiders. Clar, però ells no tenen consciència que no. Si tu els preguntessis a ells, que segur que et dirien no, si no, en això. Jo explico una versió de la història. Clar, però versions de la història, si en el món actual és impossible aclarir-se, imagineu-vos, és a dir, algú sap exactament què va passar a Catalunya quan es declara la república, i per què? És impossible de saber. Clar, però fixa't, estem parlant de segle XXI, d'una cosa que va passar fa 15 dies, d'una cosa que tens internet, que tens diaris, que tens teles, que ho tens tot. És a dir, i saber què ha passat és complicadíssim. O algú sap què ha passat, si ho sap que m'ho expliqui. Estic interessada en el tema. Ningú sap el que ha passat. Ningú sap, és a dir, hi ha versions més o menys contradictòries, però ningú té una idea clara ningú té prou informació per saber-ho. I això en el segle XXI i a internet, i a WhatsApp, que és com s'ho pot. No sé vosaltres, però a mi quasi em ponen el mòbil a WhatsApp. I clar, si així és complicat, imagina't aquí. Imagina't aquí. Si aquí hi ha molta gent que no es talla un pèl en donar versions, mentir descaradament, avui, que és comprovable, doncs jo no sé si estic sortint del tema, però no sé si us sona. Si agafeu avui en dia això i això, són dos mons. Són dos mons, us expliquen dues coses completament diferents. A saber què és el que ha passat. I si tenim problemes ara, ni te cuento amb aquesta època. Però, bueno, a part d'això, anem a com es va extenent la conquesta de la resta... Sí, Apià és una de les fonts, però probablement Apià també es nodreix de Políbi. La font bàsica és Políbi. De Políbi passa Apià i tot això sembla ser que hi ha interessos de política romana. Clar, però ja us he dit que ja parlarem del tema, perquè perquè és un excursus que almenys a mi em sembla interessant que entengueu com funciona la història antiga. La història antiga moltes vegades sembla que els historiadors antics siguin de l'escola de Cambridge, que vulguin l'objectivitat. No, és que no és la seva idea de història. Ells expliquen la història de part i són conscients. Explico la història de part. És a dir, per què tinc que intentar ser objectiu si em parlo fulanito? I si això, insisteixo, passa en el món actual, si en el món actual, és a dir, si es diu... qualsevol d'aquests diaris doncs són, hi ha versions diferents. Per què? Perquè tenen interessos diferents. Suposo que us sona que un periodista actual amb certs temes no pot escriure el que pensa. I si escriu el que pensa al carrer, no sé si us sona, però al país hi ha hagut una purga brutal. Hi ha hagut periodistes que per criticar el discurs del rei els han fet fora. Allà, tu a la calle. És a dir, doncs, insisteixo, si això passa avui, imagineu-vos el que pot passar en aquesta època. Bé, aleshores, això, amb la derrota al 133 dels numantins, amb la destrucció absoluta i el suïcidi dels numantins, no significa el final de les conquestes, sinó que d'alguna manera és el contrari. Els numantins eren una espècie de tap que impedia continuar la penetració per l'interior de la península, per l'interior de la meseta. Aleshores, un cop superat aquest tap, els dos exèrcits, les dues províncies, continuen avançant fins a trobar una frontera comú que més o menys coincideix amb el Duero, amb el riu Duero, que faria de frontera, i un cop més o menys consolidat aquesta part militar, que els objectius, un dels quals és sens dubte l'obtenció de metalls, l'obsessió romana per metalls especialment nobles per finançar les campanyes i les obres polítiques i les polítiques socials a Roma, socials o no socials, però també a aquesta època, no sé també si us sona, que coincideix amb l'inici de les guerres socials a Roma, les conflictes dels grans, etc. És a dir, a Roma hi ha molts ciutadans que no tenen terra, que tenen drets però no terra. Aleshores, si tenen drets però no terra, vol dir que incòpien. Aleshores, comença a aparèixer la necessitat d'expulsar ciutadans de Roma, territori amb drets, cap a les províncies perquè hi corrin ells. Els hi donen terres, aleshores, clar, és a dir, ja poden votar exactament igual, en els comicis poden incordiar, però no és el mateix si estan a Palència que si estan en un suburbi de Roma. Un suburbi de Roma incordien molt. Si se'ls bajen fora cap a l'exterior, incordien menys. Aleshores, també sembla que un dels objectius és el anar resolent les tensions socials. Suposo també que us sona que un dels grans motius, o el més gran motiu de les tensions socials, és la demanda de terres. Els ciutadans volen terres. A Itàlia ja no els hi poden donar terres, o sí que els hi poden donar, però això implicaria que els grans latifundis dels senatorials es reduïssin i no prenguin mal. En canvi, es poden anar enviant cap a altres zones com la península Ibèrica. Per tant, es va enviant gent cap a fora i això també és molt important. Molts dels que s'envia a fora són desposseïts. Molts dels que s'envia i s'instal·la a Hispània no són les classes altes, sinó són els ciutadans que tenen necessitat de terres. I això és un factor que tindrà la seva importància immediatament. Per tant, es procedeix amb una conquesta, però una conquesta molt més lenta. Les Balears, de la qual hi ha relativament poques notícies, el 123 les Balears són incorporades definitivament, el 112 hi ha una revolta lusitània, es derrota a un dels emissaris de Roma, el 109 sembla ser que la situació es restableix, es torna a concedir al pretor de l'Ulterior el triomf sobre els lusitans, el 102 Màrius està en guerra contra els lusitans, és important que sigui Màrius, el 101 torna a haver-hi un altre triomf contra els lusitans, hi ha noves campanyes, més o menys periòdicament, però que són campanyes en principi secundàries. Aleshores, aquí podeu veure com es va extenent el domini romà de la península. Aquí podeu veure en el 154, quan comencen les guerres lusitanes i les guerres celtibèriques, i el 133, quan han acabat les guerres celtibèriques i les guerres lusitanes estan més o menys estabilitzades. Els lusitans trigaran a rendir-se completament, però estan més o menys estabilitzats, i fixeu-vos que sospitosament les tropes de l'exterior han avançat fins més o menys la zona de León. És sospitós perquè la zona de León és un lloc. I què els interessa? Per què arriben fins aquí? Perquè allò han olorat or, i quan els romans oloren a pasta, la cosa es complica molt.
I és una mica la mica de Geòrgia.
Sí. És la sèptima de mina. És l'única que hi haurà a Espanya, està a León per protegir les mines. Res més. Que és el que els interessa a anar a dins al fons, però no, en el fons de superfície. És l'únic que els interessa. Bé, aleshores, aquesta època és el que es coneix bàsicament com la crisi de la República. En aquest període, l'expansió en el 133 a Hispània no ha acabat, però sí està estabilitzada, i això coincideix amb tota una sèrie de fets importants a la pròpia Roma. La crisi dels gracs, les crisis dels gracs, que és la crisi dels que no tenen terra, la necessitat de redistribuir terra entre els ciutadans desafavorits, les guerres servils, la guerra de Jugurta, les reformes de Màrius i sobretot la guerra social, i després venen les guerres civils, els triumvirats, etc. Però Roma, en aquesta època, la metròpoli, Roma, la península italiana, bàsicament viu una època extraordinàriament convulsa. Viu una època extraordinàriament convulsa, i això té el seu reflexe a la península Ibèrica i té un reflex molt important a la península Ibèrica. El primer element d'aquest que es reflexa és el que es coneix com la Guerra Sertoriana i la intervenció de Pompeu contra els partidaris de Sertorio. De Sertori. Suposo també que tothom sap que Pompeu és el líder dels senatorians i Sertori i els sertorians són populars. És a dir, per això us deia que és important a qui envien els romans a la península. Envien a la gent pobra, els populars. I els populars es rebel·laran contra Roma. Els populars formen part de les guerres civils a favor dels partidaris dels plebeus. Per què els partidaris dels plebeus es rebel·len a Espanya? Perquè és el que havien enviat. Si tu envies plebeus, doncs prenen part dels plebeus. Sí, i han de ser els senatorials els que hagin d'anar a intentar posar ordre a Espanya. I són els partidaris de Màrius. Sertori, i per tant la guerra sertoriana, és una guerra vinculada amb les guerres civils romanes que demostra que Hispània en aquesta època estava ja profundament romanitzada, que Hispània participa clarament dels conflictes interiors de la pròpia ciutat de Roma. Això només s'explica per una presència nodrida de romans, de ciutadans de romans o d'itàlics, i que aquests romans o aquests itàlics estiguin implicats amb els afers de la metròpolis. Sertori arriba a Hispània el 83 abans de Crist com a pretor de la Citerior, és nomenat directament per Mario i sembla ser que la seva actuació com a pretor va ser ben vista per als indígenes. Sembla que no ho va exagerar els impostos, els gravams dels indígenes, etc. Després de la Primera Guerra Civil Romana, es torna a enviar un nou pretor. La Primera Guerra Civil Romana la guanyen els partidaris de Sila, els optimates, per tant envien un nou pretor, un tal Lanio, i Sertori en principi sembla ser que va fugir a Àfrica, que va acceptar la seva destitució, molt aviat va ser reclamat des d'Hispània, sembla ser que hi ha una sublevació a Hispània, i li van proposar tornar. Aleshores, torna. És important veure que va ser reclamat a Hispània per als soldats i els ciutadans, és a dir, per romans amb drets que estaven a Hispània. És a dir, que hi havia una població ja romana, no romanitzada, sinó nascuda a Itàlia, que havia estat enviada a Hispània. I que aquesta població nascuda a Itàlia i enviada a Hispània eren pobres, eren plebeus. Estaven oposats als populars. Per tant, aleshores es produeix un fet curiós i és que Sertori organitza un estat a Hispània, un estat format fonamentalment per romans, però que ràpidament inclou a indígenes, que ràpidament té una política d'assimilació de les tribus indígenes. La capital d'aquest estat també molt simptomàticament s'instal·la a la ciutat d'Osca. Suposo que no s'ha instal·lat a Coel perquè no sabia on estava. És a dir, això també tot és significatiu. És a dir, s'instal·la a Osca perquè és una zona allunyada del mar, per tant, allunyada de les tropes romanes enviades per sufocar la rebel·lió i, a més, se sap que des d'Osca promou una política d'integració i de romanització dels indígenes. També tot és curiós, perquè la política no és d'indigenització dels romans, és de romanització dels indígenes. O sigui, és una política romana, no és una política indigenista que el que vol és assimilar els romans que ja estaven aquí, que estaven a la península amb els indígenes. El que vol és romanitzar els indígenes, continua formant part d'un projecte romà. El 79 abans de Crist, el Senat envia un exèrcit, l'exèrcit és incapaç d'un exèrcit d'optimates, és un exèrcit de senatorials, comandat per Metel, que és incapaç de sotmetre a Sertori, i en el 76 Roma enviarà a Pompeu, que és, torna a ser probablement el general més prestigiós en aquesta època per acabar amb Sertori. Per acabar, com sempre, els romans, quan lluiten contra algú perquè s'ha rebel·lat, es capturen les principals ciutats que havien donat suport a Sertori. Si us interessa, es funda la ciutat de Pamplona, que rep el nom de Pompaelo. De Pompaelo, mutant mutandis, és Pamplona. Xinxistorra, però no Pamplona. Aleshores, Sertori és assassinat i després de l'assassinat de Sertori, Pompeu s'atribueix la conquesta de 876 ciutats, es construeix un monument commemoratiu de la victòria als Pirineus, el Senat li concedeix el triomf i també és significatiu que Pompeu deixa molts clients, és a dir, deixa una xarxa de relacions polítiques i socials a Hispània que també tindran un pes important a la guerra contra César. César també té un paper important a Hispània, per tant, això, la guerra sertoriana ha de ser vista com una part important de les guerres civils romanes. Guerres civils romanes que per primera vegada no tenen com a terreny Roma, sinó tenen com a terreny Hispània, el qual només s'explica perquè hi hagi una població de dret romà ja enormement important. Aquí, si voleu us ho llegiu, és la política sertoriana a Hispània i sobretot la creació de l'escriptorium, és a dir, de l'escola de pernocles que va fundar Osca amb l'objectiu de romanitzar a la població indígena, de romanitzar i d'alguna manera de fidelitzar. Però de romanitzar. O sigui, aquests reben una educació romana i la idea és romanitzar-los. Aquí també podeu veure les campanyes de Pompeu, les campanyes tant de Sertori de Pompeu, les campanyes de Sertori de Pompeu. I això és una cosa curiosa perquè a la ciutat de València s'han trobat un nivell de destrucció corresponent a Pompeu. I se sap que Pompeu va destruir completament la ciutat de València. Això és important, és molt important, perquè València, suposo, no sé si us sona, el nom de València era Valentia. I Valentia era una colònia de soldats romans ferits, de soldats romans ferits en les guerres celtibèriques. Per això a les guerres celtibèriques, molts dels soldats romans que van quedar ferits, suposo també que més o menys que us sona, quan els soldats romans acabaven la servei militar, se'ls donava terres. Se'ls donava terres i se'ls procurava donar les terres més fèrtils. Suposo que com li sona que l'Horta de València és una de les zones més fèrtils de la península ibèrica. L'Horta de València és extraordinàriament fèrtil. Aleshores, se'ls va donar a veterans romans la ciutat de València, i la ciutat de València, el seu nom era Valentia, la dels valents, és a dir, la dels soldats valents. El fet de que Pompeu destrueixi València completament i la destrueixi amb sadisme, amb molt, molt mala gaita, indica que els romans de la península donaven suport a Sertor. Perquè destrueix una ciutat romana, una ciutat fundada per veterans romans, i la destrueix completament i amb molt, molt mala gaita. Aquí teniu la reconstrucció d'un cadàver trobat a València, d'un romà que va ser massacrat per Pompeu, per les tropes de Pompeu. Com podeu veure, l'estan empalant. O sigui, hi ha una... I això s'ha trobat, és a dir, això no és figurat. És a dir, s'ha trobat el nivell de destrucció de la València de l'època de Pompeu, i s'ha trobat que els romans van actuar amb una extraordinària crueltat. Aquí en teniu un exemple, és una reconstrucció feta a partir de restes arqueològiques, no és imaginable. I actuen amb crueltat, i només i l'únic sentit que té és que els que s'haguessin enfrontat als romans fossin romans, fossin uns romans que estiguessin a la península ibèrica. Bé, aleshores ens trobem ja en el segle I abans de Crist, i en el segle I abans de Crist s'inicia o s'accelera el que es coneix com el procés de romanització, és a dir, el procés d'integració de Hispània dins del món romà. Aquest procés de romanització, és a dir, d'inclusió d'Hispània en el món romà, sabem que té diversos aspectes importants, i el podem seguir a través de diversos aspectes importants. Per un cantó, el progrés del llatí com a llengua comuna. Suposo que tothom sap que la Hispània preromana es parlava en diverses llengües. No es parlava una única llengua, es parlava íber, es parlava celta, es parlava celtiba, i dins de cada una d'aquestes variants, moltes més. També suposo que tothom sap que l'actualitat, excepte els bascos, que millor no entrar-hi, tots els altres parlem llatí. Llatí dolent, però llatí. En definitiva, és a dir, hi ha una llatinització lingüística brutal. I sabem que tot això comença en el segle II, segle I abans de Crist. Sertori estableix a Osca aquesta escola que coneixem perfectament, perquè els fills dels nobles indígenes accedeixin a la llengua i a la cultura romana. També sabem també coneixem l'onomàstica. L'onomàstica la coneixem a través de l'epigrafia. A través de l'epigrafia ens podem fer una idea bastant clara de com va evolucionant l'onomàstica a la península ibèrica, i el que sí sabem és que cada vegada està més llatinitzada. Cada vegada hi ha més noms llatins i cada vegada hi ha menys noms d'origen anterior als llatins. També es crea una xarxa de comunicacions cada vegada més eficient, una xarxa de comunicacions basada sempre en els ports i els rius, i quan no hi ha ports i rius, completada per vies, però les vies es desenvoluparan bàsicament més tard. La xarxa aquesta està formada sobretot per ports i rius, i el hinterland dels ports i els rius. Tot això porta una integració econòmica i militar dins del món romà, la presència de religions no indígenes, sinó de tipus romà, i una culturització bàsica del comportament dels habitants de la península ibèrica, és a dir, l'adaptació de models arquitectònics i socials romans, especialment de les termes, i una legislació cada vegada més romanitzada. No és encara absolutament massiu, però cada vegada es va més romanitzant. Bueno, aquí teniu la història de la València romana. Es funda el 138, coincidint amb les guerres celtibèriques. Aquí diu que són soldats procedents del sud d'Itàlia. Al sud d'Itàlia ni hi havia, però molts són soldats procedents del sud d'Itàlia, però ferits, són ciutadans romans ferits a les guerres celtibèriques, i el 75, a les guerres entre Pompeu i Sertori, és destruïda completament. És el que us explicava abans, és una prova de que és una guerra civil, és guerra entre romans. No és una guerra com havia estat fins a aquest instant, guerres entre romans i indígenes. La guerra sertoriana, sense cap tipus de dubte, és una guerra entre romans. És una guerra civil romana. Això és una reconstrucció de la ciutat de València. I això, també podem veure que arqueològicament hi ha evidències sòlides, hi ha evidències molt clares de que des de finals del segle II abans de Crist i principis del segle I, és a dir, coincidint amb les guerres socials, amb les crisis socials, hi ha una creixent implantació de romans itàlics a Hispània, i que aquests romans o itàlics s'estableixen fonamentalment a les costes tarragonenses, i es sol considerar que l'indicador arqueològic més fiable de la presència de població romana són les termes. Les termes no existien en els poblats indígenes, i les termes, suposo que us sona, que eren consubstancials a la cultura romana. Els romans no concebien la vida sense termes. Per als romans les termes eren necessàries. I a la península ibèrica cada vegada hi van havent, hi han documentades més termes. Probablement les més antigues són les termes de Cabrera de Mar, les que es coneixen com de Cal Arnau, són les més antigues trobades a la península ibèrica i estarien datades una mica abans del 100. Hi ha dubtes, hi ha problemes, però que evidentment ja és una construcció no solament romana, no solament clarament romana, sinó que, sens dubte, és per al servei als romans. Els romans eren els que acudien a les termes. Això explicaria que ja hi hagués una població, una quantitat de pobladors llatins, romans o itàlics, importants. Com podeu veure, són unes termes que es podien trobar a Itàlia. Les termes que, òbviament, no són ibèriques. Aquí els ibers hi poden entrar, però res més. No tenen res a fer. Bé, aleshores anem a Pompeu. Pompeu, el general que destrueix València, el general que destruirà el poder de Sertori a la península ibèrica, és un dels generals més importants de Roma, i en aquest moment és el general més important. En aquest moment serà absolutament el més important. És un general que va iniciar el seu cursus honorum sense tindre la legal, és a dir, de manera il·legal, i que va tindre un paper molt important amb la consolidació de Roma cap a mitjans del segle I abans de Crist. La seva primera gran victòria és la victòria contra Sertori, posteriorment contra els pirates, i posteriorment pacificarà Orient, especialment Síria, i com quasi tots els generals d'aquesta època, en aquesta època el Senat deixa de tindre un control efectiu sobre els exèrcits. Els exèrcits cada vegada depenen més i més dels generals. Dels grans generals, i els grans generals es preocupen molt de tindre una clientela eficient, de tindre una clientela a províncies que garanteixi un control territorial personal. I aquest serà un dels grans objectius de Pompeu a Hispània. Pompeu a Hispània, quan se'n va, ha aniquilat els populars completament i el que farà és deixar tota una sèrie de tribuns, d'oficials que li seran absolutament fidels. Per l'altre cantó, una mica més jove que Pompeu, apareix César. César és un personatge també peculiar i també molt relacionat amb la península ibèrica. César és d'origen aristocràtic i està unit familiar i políticament a Manius. És a dir, està unit als plebeus, no als senatorials, i per tant els plebeus que havien estat derrotats a Hispània. Aleshores, César també és un personatge enormement ambiciós i que busca promocionar-se a Roma, busca fer-se un nom a Roma. En principi, busca fer-se un nom a Roma a l'ombra de Pompeu. Pompeu és més gran que ell. Quan César comença la seva carrera, Pompeu està en el punt àlgid de la seva, i gràcies al recolzament de Pompeu i el de Crassus, aconseguirà una questura a la Hispània ulterior. És a dir, aconseguirà una questura a el que avui en dia és Andalusia, en el 69. A l'ulterior, que hi va com enviat de Pompeu, que això també té sumida. És a dir, si no, Pompeu no l'hagués deixat trepitjar l'ulterior. I allí va entrar en contacte amb les elites de Hispània i especialment va entrar en un contacte molt intens amb la ciutat de Gades, la ciutat fenícia de Gadir, que conservava pràcticament tots els seus privilegis i va establir unes relacions molt sòlides amb una família que reben el nom dels Balbo. Els Balbo es van convertir en els banquers de César. I la carrera de César, també com la de Pompeu, està directament vinculada amb Hispània. A la seva questura, a César es va fer una fortuna. Va aconseguir no solament el suport financer de Càdiz, el suport financer dels Balbo, sinó que a més va reunir una quantitat important de diners procedents d'impostos, de saquejos, etc. Va tornar a Hispània com a procònsol el 61 i va emprendre una ràpida campanya contra els lusitans i els gals, els va derrotar i amb això Roma va passar a controlar pràcticament tota la península excepte els càntabres i els astures. D'aquestes dues estances a Hispània va aconseguir una fortuna considerable, una fortuna veritablement impressionant que treu d'Hispània. I aleshores, amb aquesta fortuna i amb el suport financer dels Balbi, va reclutar un exèrcit de 3 legions i aproximadament uns 8.000 auxilia que són finançats, són armats i pagats directament per César. És un exèrcit personal. A Roma els exèrcits personals estan prohibits. A Roma qui controlava els exèrcits era el Senat. Aquest exèrcit no controla el Senat. Igual que Pompeu comença a crear-se una base social amb clients, etc., a la que pot recórrer, César dona un pas més enllà i recluta un exèrcit absolutament personal. I a més es crea una sòlida clientela entre les classes altes de la península com a punt de partença, punt de suport per la seva carrera política a Roma. Aleshores, el fet és que César augmenta molt el seu prestigi, augmenta molt el seu poder i César no es veu com un enemic directe de Pompeu. Es veu com un rival, però no com un enemic directe, i això porta al primer triumvirat. El primer triumvirat, suposo també que, no sé si us ho he de recordar, que el triumvirat és una forma de govern típicament romana. Hi havia hagut les guerres civils, els partidaris del Senat, els partidaris de la plebs. Aleshores, el que es fa és un govern perquè pugui funcionar amb el líder dels partidaris del Senat, que és Pompeu, el líder dels partidaris de la plebs, que és César, i Crassus, que és neutral. Amb la qual cosa, clar, és a dir, si són dos, no es posen d'acord mai. Amb tres, el tercer és el que té la capacitat de desempatar o de prendre les decisions. Bé, es crea el primer triumvirat i, curiosament, Pompeu rep el comandament d'Hispània i Àfrica, que exercirà a través de llegats. Pompeu utilitza els seus contactes que havia consolidat durant la guerra sartoriana a Hispània i es queda en Hispània. César, molt més hàbil, César es dedicarà, no vol Hispània, no competeix amb Pompeu per a Hispània, sinó que César decideix que el que li interessa és la Gàlia. Aleshores, César crea un exèrcit basat en les tres legions i els 8.000 auxílies que tenien com a exèrcit personal i amb tot això conquerirà la Gàlia. I de la Gàlia en sortirà amb una força militar enorme, amb una força militar que li permetrà enfrontar-se amb Pompeu. Però una força militar enorme que li permetrà enfrontar-se amb Pompeu, que surt d'Hispània. És Hispània la que li permetrà el poder aquest. Aleshores, això porta directament a la Segona Guerra Civil Romana, en la qual Hispània té un paper enormement important. La Segona Guerra Civil Romana comença amb la mort de Crassus, és a dir, mora el tercer del triumvirat, i això porta directament a un enfrontament directe, irrefrenable, immediat, entre César i Pompeu. Pompeu té Hispània i Àfrica, però Pompeu està a Roma, Pompeu controla el Senat, i César, com suposo que tothom sap, creua el Rubicó, que era el riu que marcava la frontera a la qual estava prohibit passar amb un exèrcit romà. Per passar amb un exèrcit romà del Rubicó només es podia passar amb permís del Senat. Aleshores, César passa amb el seu exèrcit del Rubicó, com tothom sap, suelta el latinajo de Alea i Arcaes, la guerra està declarada, a Pompeu, que és una mica idiota, surt disparat de Roma, i aleshores César pren Roma i després de prendre Roma arriba a Massàlia. Desembarca a Massàlia i posteriorment del desembarcament a Massàlia arriba a Hispània. Arriba a Hispània i a Hispània es produeix el primer gran conflicte entre César i Pompeu. A Hispània, tant César com Pompeu tenien clientela. Tant César com Pompeu tenien gent que els ajudava. César, quasi en seguretat, s'estableix a Tarragona i, sobretot, el que és més important és que d'aquesta guerra la font principal és l'obra de César, els comentaris de la Guerra Civil i la Guerra de Hispània. No sé si algú ha tingut la sort o la desgràcia d'estudiar llatí en algun moment de la seva vida, però normalment s'estudia a partir de la guerra de Lleida, la campanya de Lleida. La campanya de Lleida, que hem fet, és entre César i els partidaris de Pompeu, Afrani, etc. No sé si és això, però és un text que s'ha utilitzat molt. Per tant, el que se sap de tot això és a través de l'obra de César, i César no s'escapa de ser un mentider d'home. Explica les coses des del seu punt de vista. Aleshores, César s'enfrenta amb Pompeu a Lleida en el 49 abans de Crist, i aquesta batalla, que no és una batalla, que de fet és una successió de petits combats, no sé si algú li sona, si ho ha llegit o si ho ha traduït alguna vegada, són expedicions que van a buscar forratge, els hi talla les expedicions, van de tornar, són una sèrie de conflictes que tenen lloc a Lleida entre el juliol i l'agost, el qual es planta. A Lleida combatent entre el juliol i agost, no els hi envejo res. Bé, aleshores, a través d'una sèrie de maniobres, obliga els partidaris de Pompeu a rendir-se, i aleshores passa a l'ulterior. L'ulterior era on César havia estat pretor, és a dir, a la citerior Pompeu hi tenia molta més influència, a l'ulterior la influència fonamental era de César. César havia jugat a formar-se una xarxa d'interessos i de clients, i això explica que quan arriba l'ulterior, pràcticament tota l'ulterior es passa a César. Per tant, en principi, la guerra d'Hispània en principi acaba, i de fet acabarà finalment quan els fills de Pompeu tornen a la península, cometen l'error d'anar a l'ulterior, no a la citerior, i acabarà amb la batalla de Munda, prop de Còrdoba, en la qual les derroten a les últimes tropes pompeianes. Un dels fills de Pompeu, Sext Pompeu, es refugiarà a Celtibèria, intentant prolongar inútilment un any i escaig més, la resistència contra César. El 44 abans de Crist, la segona guerra civil romana acaba amb el triomf absolut de César, i no solament això, sinó que pel que respecta a nosaltres, en aquesta guerra Hispània ha tingut un paper de primeríssima fila. Hispània ha tingut un paper capdalt. Les campanyes, això és la batalla de Munda, prop de Còrdoba, prop del Guadalquivir, que és la victòria decisiva dels sassanians sobre els pompeians. Però Hispània, amb tot això, hi juga un paper veritablement important. Aleshores, un cop acabat el poder dels pompeians, César comença a projectar, hi ha un projecte de César, un projecte molt complicat. César es trasllada directament a Roma, i una vegada arriba a Roma es dedicarà a desenvolupar, a pensar i desenvolupar un model de reforma profunda de l'estat romà. César és perfectament conscient que Roma, tal com estava organitzada, no podia perdurar de cap de les maneres, i perquè Roma perdurés, elabora un projecte molt complex que no acabarà de definir ni de posar en marxa, sinó que qui l'acabarà de posar en marxa és August. César, com sabeu, és assassinat a Roma el 44 abans de Crist, i això li impedirà portar a la pràctica el projecte que té. El projecte que té és, en principi, molt simple. En primer lloc, buscar acabar amb el model d'explotació pura i dura de les províncies. César és conscient que si a les províncies les continua explotant immisericordiament, a sobre. És a dir, a la gent que la robin ja li agrada, però arriba un moment que diu prou i que s'hi torna. Per tant, César és perfectament conscient que això no pot continuar. I César és conscient perquè ell ha rodat a Espanya com si fos el PP. És a dir, l'ha saquejada a fons. Per tant, és conscient del que passa amb això. Després, és perfectament conscient que, paral·lelament a això, ha d'intentar reduir les diferències entre els ciutadans i els no ciutadans. És a dir, el model que hi havia fins aquest moment d'uns ciutadans amb tots els drets i uns no ciutadans amb pràcticament cap dret, això era indefensable. La gent es sublevava i acabava perfectament amb el, i acabava o hagués acabat necessàriament amb el model romà. Aleshores, intenta extendre l'estatus de ciutats privilegiades, intenta extendre el modus de vida romà i, sobretot, ho farà entre César i August amb la creació d'un nombre enorme de noves ciutats. De noves ciutats que tenen dret romà o dret itàlic segons els llocs. Suposo que us sona, hi ha Emèrita Augusta, César Augusta, Lucus Augusti, Júlia Augusta, totes són noves ciutats. Hi ha una quantitat brutal de noves ciutats que es funden entre César i August i que obeeixen al projecte de César. El projecte de César és crear ciutats noves amb dret romà, amb modus de vida romà i que puguin anar eixamplant la base social, la base demogràfica de Roma. També César busca assentar els veterans de les seves legions. César se sent d'autor dels seus soldats que l'han ajudat. César els havia cuidat sempre molt, els havia mimat i necessita noves terres per assentar els veterans. I també César arriba a la conclusió de que Roma només podrà sobreviure si té fronteres defensables, té fronteres sòlides, fronteres que per defensar-les no es necessiti una gran quantitat de tropes. Aquí podeu veure les fronteres en època de César, s'ha conquerit ja la Gàlia, s'ha arribat al Rin, però al nord de la península, que és el que ens interessa a nosaltres, hi ha els càntabres i els vascons, que ocupen una part important, i dins de l'imperi, és la república encara, però hi ha territoris molt poc cohesionats. Els territoris molt poc cohesionats, en el cas d'Hispània, els càntabres i els vascons, i això implicava el perill d'incursions d'aquests pobles en territori romà i la necessitat de presència d'una gran quantitat de tropes per protegir-se i per impedir les invasions, les ràtzies, etc. Per tant, aquest projecte, en principi, és un projecte de César, però que l'acabarà de portar a terme August. I en el portar a terme aquest projecte August, també tindrà un paper molt important en Hispània. August és el que arriba a les fronteres defensables i l'última frontera que queda dins de tot l'imperi. I August conquerirà el nord d'Àfrica, incorpora Egipte, incorpora Judea, incorpora Tràcia, intenta arribar a l'Elba, no arriba a l'Elba, es conformarà amb el Rin Danubi, incorpora totes aquestes zones i l'última gran zona que li queda per incorporar és els bascos i els asturs i els càntabres i els bascos. Aleshores, per acabar de consolidar les fronteres imperials, és a dir, per acabar amb un gran projecte imperial, August es va instal·lar a Tarragona el 27 abans de Crist i sembla ser que va estar 5 anys visquent a Tarraco, visquent el que era la capital de la Citerior, i des de Tarraco hauria dirigit les legions que van participar en la guerra a Càntabra. Sembla que havia estat al front amb les legions, però va caure un llamp que va estar molt a punt de tocar. Possiblement va quedar malalt d'aquesta campanya, va tornar a Tarragona, va viure això 5 anys a Tarragona, no contínuament, però sí bàsicament a Tarragona, i des de Tarragona sembla que va proposar-se acabar l'obra de César a Hispània. És a dir, va afavorir i va provocar la creació d'una xarxa de ciutats de dret romà o llatí que pràcticament totes portaven el nom d'Augusta o Júlia. César Augusta, Emerita Augusta, Lucus Augusti, etc. O de ciutats que encara que existien anteriorment, per primera vegada se'ls concedeix la categoria de colònia, que és Tarraco, que era la colònia Victrix, Empúries, Càdiz, Cartagonova i Barcino, que suposo que us sona, que es deia Colònia, Júlia, Augusta, Paterna, Faventia, Barcino. És a dir, que si eres de Barcelona en aquella època, et preguntaven d'on ets, havies de dir de la Colònia, Júlia, Paterna, Faventia, Barcino. Ha abreujat Barcino. Però que és Colònia Júlia? És colònia fundada o per César o per August. Per tant, aquí també comença una època completament diferent. Es dedica a afavorir la construcció de molt importants obres públiques. Possiblement fa reconstruir completament la ciutat de Tarraco, formalitza la Via Augusta, és a dir, estableix ja una xarxa de comunicacions permanent, eficient, etc. I no solament això, sinó que quan va acabar les guerres càntabres, les guerres astur-càntabres, basco-cantàbriques, etc., va tornar a Roma i tornar a Roma fa un dels actes més importants de la història de Roma. Va tancar el temple de Janus, que era un temple que s'obria quan Roma estava en guerra, havia estat obert de sempre i ja no se'n recordaven de l'última vegada que el van tancar. August el tanca, és l'última guerra, proclama la Pax Augusta, la pau d'August, i construeix a l'ara de la pau el seu mausoleu, l'Horologium Augusti, etc. Per tant, amb el final d'aquestes guerres, Roma també per primera vegada des de feia moltíssims anys entra en un període de pau, en un període d'estabilitat, etc. Per tant, les guerres aquestes, els motius que porten aquestes guerres és això, acabar amb la inestabilitat, establir fronteres segures, controlar, assegurar-se el domini dels metalls, especialment assegurar el Bierzo, és a dir, assegurar les zones mineres de León, que es convertiran en el principal ingrés de les arques imperials. I, a més, òbviament, com sempre a Roma, un efecte propagandístic, tot té un efecte propagandístic. Aquí podeu veure el recorregut de les guerres, el desenvolupament. August aconsegueix proclamar la seva victòria i això li servirà de propaganda a Roma. Li servirà per ser considerat un personatge clau a Roma. Aleshores, el que fa August, bàsicament, és acabar el programa de César. Tot el projecte de César, que havia quedat inconclús per la seva mort, s'arriba a portar a la pràctica com d'una forma lleugerament modificada. Una de les formes en què es modifica, August intenta per tots els medis ser considerat Déu. César havia tingut la intenció d'un moment determinat de proclamar-se Déu o d'acceptar una divinificació. August ho intenta evitar i en gran part ho aconseguirà evitar per tots els medis. Però August aconseguirà un element enormement important que és desenvolupar el culte imperial. El culte imperial és un tipus de culte nou, completament nou, que apareix amb August i que està basat en que tots els ciutadans de l'imperi reten culte a la figura imperial, no necessàriament a l'emperador, i sobretot no a l'emperador viu. El culte imperial, en teoria, comença a Tarragona. A Tarragona, segons la tradició, els habitants de Tarragona li diuen a August, li proposen a August construir-li un temple per rebre-li culte. I August sembla ser que diu, construir un temple que estaria a sota de l'actual catedral. Seria el primer temple de culte imperial. Llavors el culte imperial tindrà un paper absolutament fonamental a la història de Roma. El culte imperial serà el que mantindrà la unitat del món romà. Tots els romans tenen l'obligació de retre culte o bé a l'emperador o a la figura imperial. Aleshores, no sé si us sona, però un emperador romà, quan mora, el senat té dues opcions. O el proclama divi, el proclama diví, i se li ret culte quan mora, o proclama una damnatio memoria. És a dir, el seu nom és esborrat de tota la vida. Nerón es va guanyar una damnatio memoria a Pons. Aleshores, tot aquest sistema de culte imperial, que suposo que us sona, que arriba fins a Constantí. Constantí és el primer que accepta que ell no és Déu. Que Constantí té aquella cosa de l'estilo, jo no sóc Déu, però sóc emperador per la gràcia de Déu. Com que Déu ha volgut que jo sigui emperador, doncs us fastigueix tots. És a dir, jo em sacrifico i sóc emperador. I això ve precisament d'aquest projecte d'August i ve de Tarragona. També August es proclama cap imperial, les reformes en les províncies, un altre dels canvis que es produeixen amb August és la reforma de les províncies. Les províncies es divideixen en senatorials i en imperials. A Hispània passa a tindre tres províncies. I moltes de les ciutats adquireixen la forma d'una ciutat romana. Això, si us interessa molt, us ho penjo. I si no us interessa, no. Si us interessa, no.
Està tot junt a la mateixa presentació.
Sí, està tot junt a la mateixa. La Fundació de la Ciutat és que, com que s'acaba el temps, hi ha... Això és una maqueta del que havia estat, de com es suposa que era el temple d'August, la ciutat de Tarraco en aquesta època, la centuriació, la divisió del territori, ciutats i els indicadors de l'arqueologia, les viles de la Montana.
Això ho tenia i ja està. El proper dia ja comencem amb l'Espanya imperial. Si ho és el dret. Si no, acabem amb això. No,
això ja pràcticament ja està acabat. Més o menys us ajuda?
Sí.